Radio Vilafranca. Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
La vostra participació és clau perquè és el pal de paller d'aquesta secció. Jugarem, aprendrem i riurem segurament una bona estona durant el concurs i, a més, una a una de vosaltres s'endurà premi. Un llibre infantil, avui és tipus àlbum il·lustrat, de les bales en faria flors, del Cep i la Nansa, molt ben editat, i és un conte que està inspirat en una cançó de la Damari Gelabert i l'Eulàlia Canal, que té el Tim com a protagonista. El Tim és un nen que troba un manual de màgia entre els llibres del seu avi i queda fascinat. I fins aquí puc llegir. Aquest és el regal. Saludem la Teresa, que ja ens acompanya a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Esteu matriculant. Mm. Aquesta setmana acaben les matrícules i a punt de començar classes.
Sí, sí, sí. Ja estem. Ahir vam començar inscripcions i avui per als alumnes preferents, els que ja han fet algun curs durant aquest últim any, que els donem preferència aquests dos primers dies. I demà comença la inscripció, que sempre és la més forta, més gent i més cues, que és la de l'alumnat ja en general, de, que no, encara que no siguin preferents, tothom ja pot venir. Demà, però dels cursos inicials i bàsic 1, que és el, dels cursos que hi ha més demanda. Per tant, és demà quan es preveu que hi haurà més gent. Això, les persones que, encara que no ens hagin vingut a demanar informació, però algú que conegui persones que els pugui interessar, és per, els de demà són per persones que acaben d'arribar o que fa molt poc que viuen aquí, que entenen molt poc el català o gens i que no el parlen gens. Això és el curs inicial i bàsic 1. Poden venir directament al servei demà de 9 a 2 i de 5 a 7, i si no també a través del nostre web, dels www.cpnl.cat, hi ha tota la informació sobre cursos i també es pot fer la inscripció des d'allà, a partir demà també de les 9 del matí. I després ja continuem el dia 18, doncs ja per tota la resta de nivells, i el 19 també, i el 22, que és dilluns vinent, fem les inscripcions pel nivell C2. Que els del C2 fins ara encara no s'han pogut inscriure, és a partir de dilluns vinent. També a través de la plataforma de que hi ha, a través de la nostra web, de l'aplicació d'inscripcions, o presencialment. Els C2 són tots en línia, no, aquests cursos no els fem presencials. Per tant, jo crec que les persones que ho vulguin fer, els serà més fàcil ja fer la inscripció també amb el mateix sistema en línia que no pas venir presencialment. Però vaja, els serveis de català, tots també podem fer aquestes inscripcions. Estem enfeinats.
I es preveu un curs multitudinari? Hi ha ganes?
Sí, home, el que preveiem és que no es quedi tanta gent en llista d'espera, que això és la proposta que hem tingut ara, que hi ha hagut aquest pla de xoc, i ja oferim molts més cursos, i últimament se n'oferien 11, l'últim trimestre passat ja hi va haver una mica d'injecció i en vam afegir 3, ara n'estem oferint 20. Vull dir que pràcticament
el servei de català de Vilafranca,
sí,
i de l'Alt Penedès.
Això Vilafranca i l'Alt Penedès. Per tant, s'ha doblat l'oferta de cursos. Amb això la idea doncs és, les cues per inscriure's també pot ser que hi siguin, tot i que hi ha més personal inscrivint, per tant anirem una mica més ràpid, però com a mínim, si un cop has fet cua, almenys que trobis plaça, no? El que sap greu és que a les 10 del matí, no, a les 10 no, però a les 11-12 ja hagis de dir que hi ha grups tancats. Vull dir que l'ideal és que la gent vagi venint, pugui anar triant horari i es pugui anar inscrivint. I pensem que anirà bé.
Quan hàgiu acabat matrícules i hagin començat les classes, ja ens donaràs els números.
Ah, exacte. Ja us direm com ha anat. Esperem que estiguin... Sobretot aquests bàsics uns inicials, comptem que sí que s'ompliran. Els nivells una mica més alts són els que sempre costen, que també anem oferint només un de cada nivell, i aquests és el que hem de veure doncs, com continuen, perquè clar, nosaltres el que ens agrada és que els alumnes continuïn estudiant català. Amb un curs bàsic 1 de 45 hores, que dura 3 mesos, doncs molt no es pot aprendre encara. És per començar a entendre-lo una mica i dir quatre paraules, però a vegades sí que hi ha persones que es pensen que en aquests 3 mesos ja parlaran en català. I les llengües, català i qualsevol altra, no? Si hem intentat aprendre algun altre idioma, sabem el que costa, i arribar a parlar amb una llengua amb correcció i amb fluïdesa es necessita temps i molta pràctica, sobretot, perquè si es va a classe, és això, típic que fem els que aprenem anglès, no? Vas a classe, fas un curs intensiu, però després no el parles mai. Doncs no, no, així no n'aprets.
I el català
doncs,
igual.
Exacte. I ja que estem en l'entorn on es parla català, doncs és ideal per anar als llocs i intentar practicar el que hem après a l'aula.
I per part nostra, els catalanoparlants, facilitar
exacte.
Aquesta tasca.
Sí,
no per... canviar d'idioma a la primera
perquè,
de canvi.
Exacte, si no, no ajudem. Si, clar, si estem oferint aquí tants cursos, però després, quan ens trobem una persona que l'està aprenent, no li diem res en català perquè ens pensem que l'ajudarem més si li parlem en castellà, doncs, clar, de fet, no l'estem ajudant a aprendre la llengua. Per tant, amb bon tracte i amb simpatia, diguéssim, els podem ajudar, els podem parlar en català, els podem repetir el que sigui les vegades que sigui, els hi podem traduir si convé alguna part, però intentar sempre anar parlant en català perquè puguin practicar el que estan aprenent a les classes.
Sí, perquè després quan algú que es fa popular explica com va aprendre català, sempre et remet a aquestes dificultats inicials,
sí.
Aquest problema que tenim els catalanoparlants, que com que dominem més d'una llengua,
sí.
A la primera de canvi deixem el català.
No ens n'adonem i sí, ens és fàcil fer això perquè ens és fàcil canviar de llengua. Però això és la manera d'ajudar-los i que també se sentin més que formen part d'aquesta societat, no? Això també hi ha alumnes que a vegades ens ho han dit. És que, clar, vaig amb un grup d'amics i quan arribo jo, tots canvien al castellà. I hi ha persones que potser sí, però n'hi ha que no els agrada, perquè diuen, és que no m'acabo de sentir mai que formo part d'aquell grup. Jo vull formar part d'aquell grup d'amics. Si ells normalment parlen en català, no vull que canviïn quan jo arribo, no? Perquè llavors em sento com exclosa. I això ens han comentat més d'una persona. Vull dir que s'ha de veure bé com ajudem més a les persones, que a vegades no és com nosaltres pensem.
Falten un parell de minutets. Per un quart de 12 engeguem el concurs del Català al carrer. Recordem el telèfon 93-87-26-26. Podeu trucar tant si l'encerteu com si no. Tant és, la qüestió és participar, que es diu, i tindreu número pel sorteig d'aquest àlbum il·lustrat de les bales amb faria flors per nens i nenes. Què proposes avui?
Va.
Vam començar amb alimentació.
Sí, continuem amb els aliments, perquè és que els aliments és un món, dona, per molt... Ja anirem canviant de tema, perquè si no ja podríem fer tot el curs pràcticament parlant d'aliments. Però bé, sí, de moment continuem amb l'alimentació. Jo faig una pregunta sobre una paraula, sobre el significat d'una paraula, i dono tres opcions perquè pugueu dir-me què creieu que significa aquella paraula. Doncs a veure, la primera d'avui. Què és un menjar farcit? Aquesta és la primera, farcit. I us dono tres opcions. 1. Un menjar que atipa molt. 2. Un menjar que fa mala olor i comença a podrir-se. O 3. Un menjar omplert de carn picada o d'altres elements. Què és un menjar farcit?
Tres opcions.
Tres opcions. I una altra. Què són els fesols? Què us sembla això, que segur que els heu sentit dir, però no sé si sabem ben bé què són. Fesols, pot ser, 1, uns pèsols molt petits, 2, uns cigrons, o 3, unes mongetes. Uns pèsols, o cigrons, o mongetes. Què són els fesols? Quan a vegades sentim persones que ens parlen de fesols i diem, ui, ara no sé ben bé de què em parles.
Fesolets, no? A vegades
fesolet,
també, en diminutiu.
A vegades es diu, hi ha moltes variants, però sí, també pot ser fesolets. I en deixo una tercera per poder triar. A veure, quan podem dir que un menjar és fat? A veure si us sona aquesta paraula. I si no, les tres opcions segur que us poden ajudar. Què és un menjar fat? 1. Un menjar que és massa fred. 2. Un menjar que li falta sal. O 3. Quan és excessivament tou. Què us sembla que és un menjar fat?
Tenim tres propostes sobre la taula, un telèfon, que és el 93-87-26-26, i saludem la primera oient que ha trucat. Roser, bon dia.
Bon dia.
Pots triar i remenar, tu diràs.
Jo aniré per la segona.
La segona, els fesols.
Sí, jo sí. Diria que són mongetes.
Mongetes, exacte, sí, sí. Això ara després ho explico una mica. Depèn de la zona, Aquí a la zona on vivim nosaltres se'n diuen mongetes. Però en altres zones geogràfiques de Catalunya doncs es parla de fesols. Però, de fet, estem parlant del mateix.
La mongeta blanca.
Del mateix, sí. Tant blanca com verda.
Les dues?
Sí, també. Però també depèn de la zona, en diuen d'una manera diferent. Vull dir que això és on hi ha moltes variants, en aquest cas, eh?
Després hi aprofundeixes una mica més?
Sí, una mica així per sobre. Doncs sí, sí.
Tu com en dius, Roser?
Jo en dic mongetes, el que no... Bueno, sí, les verdes també en diem mongetes, sí, però sí. No li destin mai fesols, amb les verdes.
Jo tampoc.
No, més aviat ho he sentit dir amb les blanques.
Amb la blanca.
Sí, jo també ho he sentit, però buscant veig que també se'n pot dir així de les verdes.
Això ja... veus, això no ho sabia.
Depèn de les zones dialectals, sí, sí. Però aquí en diem mongetes, això sí. Mongetes blanques o mongetes verdes.
Exacte.
O mongetes tendres, també, eh?
Sí,
les
també.
Les verdes també en diem mongetes tendres.
Sí.
Molt avui bé. Hi ha mongetes per dinar, Roser?
Per sopar.
Ah, veus? Sí. Tendres, no?
Això és un,
sí, sí,
un menjar
un
que a vegades
per
fa una mica de mandra, però se n'ha de menjar.
Sí, mongeta sí, i patata,
exacte.
Un clàssic.
Exacte. Clàssic, clàssic.
Gràcies per la trucada, Roser, sort amb aquest tu.
Molt bé, bon dia.
Adéu.
Adéu.
I ara saludem l'Emília. Hola.
Hola, bon dia.
Bon dia, tens el 2.
Molt bé.
Què et sembla?
Jo de la segona, farcit, és allò relleno d'algo.
Ah, per això diem farcit, per no dir relleno.
O sigui, això, sí.
O sigui que de les tres que t'he donat, de les tres opcions, seria això un menjar ple, no?, de carn picada.
Ah, això mateix.
Això seria, però justament això, aquesta és la paraula que hem de dir en català, farcit, és un menjar farcit, perquè relleno seria la forma en castellà, que sí. També utilitzem, però que en català no és adequada, eh?
Molt bé.
D'acord?
Gràcies.
Sort amb el 2. Adéu, Emília.
Bon dia.
Bon dia.
Adéu.
Saludem ara la Montse, que tindrà el 3. Hola.
Hola, bon dia.
Hola, Montse. Ens queda el menjar fat, però si no la saps, en podem afegir algun altre, eh?
No l'ajudis, no l'ajudis, que ja el dirà, ja el dirà.
Què doncs et sembla? Doncs precisament jo tenia la primera i la segona, però m'han passat al davant.
Bueno, te puc donar una altra, te puc donar una altra.
El que sí que volia dir, sí. Perquè jo soc de Tarragona, i aleshores diem fesols, nosaltres diem fesols, més mongetes no s'acostuma a dir,
sí.
I això a les blanques. I a les verdes diem bajoques.
Ah, exacte. Això també ho tenia per aquí, ara que us ho anava a explicar, però em sembla perfecte que ho expliquis tu. Que hi ha zones que hi ha aquesta distinció, exacte. Els fesols sí. Són les blanques i les bajoques, les tendres.
Sí.
Molt
exacte.
Bé. Sí, sí, sí.
Jo quan al començament vaig vindre aquí a Vilafranca, doncs, clar, no ho sabia i deia bajoques quan anava a comprar i la gent me deia, què és això, què és això?
Clar.
I doncs me va cridar l'atenció i per això m'agrada puntualitzar-ho perquè doncs ho he viscut.
I ho has deixat d'utilitzar ja? O continues anant a comprar bajoques?
No, home, com que veig que em miren encara estranya quan dic bajoques, doncs
esclar.
Ja m'he acostumat a... Com que ja fa anys que estic aquí, doncs ja m'he acostumat a dir mongeta verda.
Sí, o verdes però o tendres. Sí, sí.
Sí, encara els fesols, encara veig que sí, que potser s'utilitza una miqueta més. Una miqueta només, eh?
Sí, deu ser això, vull dir, per la influència, doncs que clar, la gent anem amunt i avall i es coneix, però de fet a la zona on som, doncs sempre se n'ha dit mongetes. Sí, sí.
Doncs sí.
Doncs molt bé, gràcies per l'explicació, veus? Així ho hem sabut de primera mà, eh?
Sí.
Molt bé.
I del menjar fat, què ens en dius?
Exacte, i ara què fem amb el fat? A veure, te'n dic un altre?
Doncs provem-ho.
Va. Quan diem que un peix és llefiscós? Pot ser, 1, quan és llarg i prim, 2, quan té una viscositat enganxosa... O 3, quan és esqueixat, com ara el bacallà?
Jo diria la segona. La
segona, eh? La segona. Bé, hem dit un peix com pot ser alguna altra cosa, eh? Quan una cosa sí. És molt viscosa, és enganxós, allò que rellisca, que a vegades fa sí. Una mica d'angúnia i tot, doncs això en diem llefiscos, eh? Seria aquest adjectiu. Sí. I a vegades
les
fins i tot... Amb...
Les fruites que són així...
I a vegades en persones també s'aplica això, eh? Una persona molt llefiscosa, allò que et fa com una mica sí. De una mica repulsiva,
o
angúnia,
no?
Tot sí. Això, doncs també sí. Es pot dir que és llefiscos. Molt bé.
Perfecte,
doncs,
Montse.
Ja
gràcies, sort amb aquest 3.
Sí. Molt bé, gràcies.
Adéu,
gràcies.
Bon dia.
Bon dia. Adéu, adéu.
I el 4 serà per la Paquita. Hola.
Hola, la Paquita Nas.
Com anem?
Pues m'he escoltat amb vosaltres, aviam si endevino alguna.
Segur que sí, dona, segur que sí. Gràcies per escoltar-nos. Ens en queda una només.
Sí, una i sí, puc afegir una altra. La que ens queda és quan diem que un menjar és fat. I et dic les tres opcions. Quan és massa fred, o quan li falta sal, o quan és massa tou.
Jo diria la segona.
Quan li falta sal.
Sí, que és soso.
Ah, exacte, justament, just a la fusta. En comptes de dir soso, és que hem de dir que és fat.
Sí, perquè diu simple, està soso, està simple.
Sí, insípid. Però soso és una paraula que en català no existeix. Per tant, aquesta no la podem fer servir, no és adequada, si volem parlar en català correcte. I llavors hem de dir o que és fat, o bé que és insípid, o que té poc gust, o que li falta alegria, no sé. Podem dir-hi altres paraules, eh? Però hem d'evitar dir soso.
Una cosa diferent manera.
Ah, exacte. I és això, una cosa que és fat. I no té res a... tenim la forma fat o fada, per exemple, podem dir que una sopa és fada.
Ah, sí?
No té res a veure amb les fades, eh? Que això, aquest personatge de contes...
Aquests éssers amb ales petites.
Exacte, aquests són uns altres. Però una sopa, esclar, si ho diem en femení, o una persona fada, doncs és una persona que li falta una mica d'alegria, eh?
D'alegria.
Una mica insípida.
Sí.
Doncs molt bé.
Gràcies, Paquita. Que vagi bé.
Bon
dia.
Adéu.
Adéu.
Segueixen arribant trucades al 938072626. Assumpció, bon dia.
Bon dia.
Com anem?
Bé, 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 de moment.
Doncs que duri.
Sí, sí. Ara n'hi haurà de noves perquè avui dia no n'hi ha... No n'he quedat cap, oi?
Ah, t'has quedat sense paraules.
Ja no podré rumiar tant, eh?
Va, però segur que ho sabràs.
Mira, la Teresa em pot dir dos de cop, sí. I així tu aprofites per rumiar la primera.
En dic un parell, va.
Molt
a veure.
Bé, gràcies.
Què és una llepolia? I pot ser, una beguda feta d'herbes, o dos, un menjar que té molt de suc, o tres, una llaminadura. Aquesta seria una que pots anar pensant.
Tu vés
que és
pensant.
Una llepolia.
Ara arriba una altra.
I una altra, què vol dir peixa un nen? Són paraules que ja que no es fan servir gaire, ja. Peixa un nen. 1. Alimentar-lo principalment amb peix. 2. Donar-li el menjar a la boca. O 3. Donar-li farinetes. Què vol dir peixa un nen? Tenim aquestes dues, va.
Tu tries, Assumpció.
Entraré per la primera.
La primera, la llepolia. Què et sembla, sí, que és això?
Una llaminadura.
Una llaminadura, exacte, eh? Una llepolia.
Sí, perquè de vegades dius, tot això són són llepolies.
Bueno, llepolies, sí, sí.
Sí, sí.
Són coses dolces, eh? Que normalment porten molt de sucre, molts dolços, que a vegades ens venen molt de gust, no? Menjar una mica dolç seria això,
una
llaminadura.
Sí, sí.
O llepolia. I també llaminadura és el que hem de fer servir per evitar aquesta forma en castellà, que són les xutxes,
sí, sí,
que hi ha gent que diuen.
Sí, sí, sí,
doncs,
tant.
Són llaminadures, sobretot, i també a vegades també podem parlar de gominoles, quan són un tipus de llaminadura, sí, que són de goma, doncs llavors en diem gominoles. I sí, si són, sí, sí, altres coses dolces, doncs és més aquesta paraula de llepolia.
Llepolia, però vaja. Això és una llepolia.
O llaminaria, també es pot dir. Bé, hi ha diferents variacions.
Sí, sí.
L'has encertat de ple. Sort amb el 5, Assumpció. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Fins aviat.
Adéu.
Bon dia, bon dia. Adéu, adéu.
Falten 5 minuts per 11:45 i saludem la Maria. Bon dia.
Hola, bon dia.
Maria, tens el 6 ja d'entrada.
Molt bé.
I et toca la paraula peixa.
Aquesta.
Ara no pots triar.
No, la de primera sí que l'haguera endevinada, però aquesta no l'he sentit dir massa.
Vols que torni a dir les opcions?
Digue'm, però em sembla que deu ser d'aquests nens que els hi donen peix.
Però... O sigui, l'opció era alimentar un nen amb principalment amb peix, o bé donar-li el menjar a la boca, o bé donar-li farinetes.
Jo fa l'efecte que ha de ser de donar-li peix.
Clar.
No, no l'he sentit gaire aquesta paraula, però em fa l'efecte que ha de ser això.
Clar, perquè tenia la trampa, que com que peix i peixa s'assembla, doncs podia semblar que era això, però no ho és.
No,
no és donar-li peix.
Donar-li la boca, potser.
Ah, per aquí vas més bé. Doncs sí, exacte. És donar el menjar a la boca, que també pot ser peix, eh? Però, o també poden ser les farinetes que dèiem la tercera opció.
Sí.
Però és qualsevol cosa, donar el menjar a la boca.
Acostumar-li a donar el menjar a la boca.
És alimentar, que tot, això tant es pot fer amb un nen com amb un infant, que hem dit aquí, com els animals també, eh?
Sí.
Donar-los el menjar a la boca perquè s'alimentin i mengin i creixin més ràpid i,
sí,
i estiguin ben alimentats, doncs això se'n diu peixa.
Sí, perquè n'hi ha que no tenen massa gana i has d'anar acompanyant.
O això, a vegades jo... animals que els falta energia i llavors la manera que s'alimentin és donar-los donant a la boca el menjar.
Sí, sí, però jo he pensat, no sé, no he sentit a dir mai, potser perquè mengen peix, jo he pensat.
Sí, sí, però... clar, ho sembla. És una paraula una mica antiga, jo crec que s'utilitza una mica més amb els animals encara, però en canvi amb les persones no es fa servir.
Ha caigut en desús.
Sí, però bé, mira, així anem refrescant.
Sí, si sí, sabem una cosa nova.
Ah, exacte.
Avui ja pots anar a dormir, Maria.
Sí, que dic que no, que mai aniràs a dormir amb una cosa nova, doncs mira.
Això, això mateix, sí,
ja
sí.
Ja l'hem après avui, nosaltres sí, també. Doncs gràcies i sort amb aquest 6. De seguida sortegem el llibre.
Au,
adéu. Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Volies explicar alguna cosa de les mongetes i
bé,
els
ja,
fesols
anat dient coses,
i les bajoques, si sí, són verdes, si són blanques.
Exacte. Bé, més que res, tenir clar que mongetes i fesols són el mateix, eh? Per tant, no, són sinònims. L'únic que varia és depèn de la zona dialectal on ens trobem, com passa amb moltes altres coses, d'aliments, de plantes, d'animals, hi ha moltes varietats dialectals. A part de Girona, Tarragona, el País Valencià, normalment és on domina aquesta forma de fesol, com ara els fesols de Santa Pau, que són així coneguts, però en canvi aquí on vivim nosaltres en podem dir mongetes de Santa Pau, i ja està, no passa res, eh? I al País Valencià, Tarragona, més cap a Ponent, doncs hi ha aquesta forma que ens deia la Montse Loient, que és la forma bajoca per referir-se a les mongetes tendres, diuen fesol en les blanques, diguéssim, i bajoca per les tendres o verdes. A la zona de Barcelona, normalment, llavors en diem mongeta, o a vegades parlem de seques, també, simplement. La mongeta blanca també se'n diuen seques. I encara hi ha altres variacions. Per exemple, també existeix la forma fesola, que és per un tipus concret de mongeta. Fesolí, fesolet, monget, així masculí. Sabatetes, vull dir que... Hi ha diferents variants.
Mil i una.
Sí. I bé, i sobre el farcit que ens ha sortit abans, doncs això, el farcit és... un menjar farcit és l'acció del verb farcir, però després si parlem del que hi ha dins, de que posem dins d'un menjar, dins d'un pollastre, dins d'un calamar, doncs això en podem dir que és el farcit o també el farciment. També es pot dir de les dues maneres. I la resta, doncs, no em sembla res. Ja ho hem anat comentant.
Peixa, com
això.
S'escriu peixa?
Ah, peixa.
Aquest verb.
Peixa, doncs, com néixer, eh? Canviem la primera
igual
lletra, amb una E, una I i una X, perquè soni aquest so de xeix, peixa, i amb un accent tancat, i també es conjuga així, si hem de conjugar el verb igual com néixer, més o menys, coincideix, és semblant. Però tot i que és una paraula, doncs, que, mira, sigui pel no sé per què, s'ha anat perdent.
Avui hem descobert o redescobert o fet memòria de farcit, fèsols, menjar fat, llefiscós, llepolia i peixa, una criatura.
Ah, exacte, això de llepolia, pensem-hi que això de les xutxeries, doncs que no ho diguem, d'anar a comprar xutxes, que es diu...
Llaminadures, gominoles, llepolies.
Sí, això mateix.
Doncs va, regalem el llibre, aquesta de les bales en faria flors, que inclou codis QR amb el videoclip i la cançó de la Damaris Gelabert, en el qual es basa. I de 6 números surt el 2. Per tant, Emília, el llibre és teu. Quan vulguis, passes per Ràdio Vilafranca. Teresa, gràcies. Bona setmana.
Adéu, fins dimarts.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15.
Bon dia, comencem aquest nou flash informatiu al punt de 11:45 explicant-vos que 29 propostes han passat a la fase final dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per al 2026. És a dir, la votació popular restarà oberta fins al 3 d'octubre a les 2 de la tarda i serà mitjançant la plataforma electrònica Decidim Calafell, però a més hi haurà punts presencials de suport per a les persones que no tinguin accés a internet o dificultat per moure's en entorns digitals. S'havien presentat 54 propostes, n'han quedat fora 25 perquè no complien els requisits a la convocatòria. Alguna proposta serà estudiada pel seu possible interès, malgrat no complir en aquest procés participatiu. Finalment, hi havia propostes coincidents que s'han fusionat en una i propostes que s'han transaccionat amb els seus promotors per a trobar una millor solució. Gelida organitza una xerrada sobre alimentació conscient en la demència en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer. El dia 21 de setembre es commemora aquest Dia Mundial de l'Alzheimer, una jornada dedicada a donar visibilitat a aquesta malaltia i també a sensibilitzar la ciutadania sobre la importància del suport a les persones que la pateixen i als seus familiars. L'Ajuntament de Gelida s'assuma a la commemoració amb l'objectiu de posar en valor la necessitat d'una atenció integral i el compromís col·lectiu per millorar la qualitat de vida de les persones afectades. Així, ha organitzat per demà dimecres a les 6 de la tarda al CIC una xerrada titulada Alimentació conscient en la demència, claus per a una nutrició saludable durant la malaltia, que anirà a càrrec de la nutricionista Núria Arnau. Amb el lema He oblidat el teu nom, reconec la teva pell, es vol transmetre la importància del vincle emocional i la connexió humana més enllà de la memòria. Seguim ara explicant-vos que l'associació Ginesta, el grup d'autoajuda per a dones amb càncer de pit, arrenca un nou curs i ho fa amb un ampli calendari de tallers i també d'activitats. Durant aquest primer trimestre, l'entitat ofereix ioga, mat pilates, tonificació i estiraments, un taller lúdic per millorar el rendiment mental i emocional, dansa teràpia, tractament per limfedema i també reiki. La majoria de les activitats es faran a l'escorxador i les dues últimes, exclusives per persones associades al local de Ginesta. Les inscripcions es poden fer els dijous 18 i 25 de setembre, de 11:45 de la tarda a les 7, i els divendres 19 i 26, d'11 del matí a 1 del migdia, a la seu del Ginesta, al carrer Pere el Gran, número 32. I acabem comentant-vos que aquest dimecres, dia 17 de setembre, el Casal d'Avis de Moja organitza una tarda de cinema i de berenar oberta a tots els públics a la pròpia seu de l'entitat, a la plaça de l'Església. Amb la col·laboració d'Embotits Mitjans i el preu de 5 euros, hi haurà berenar a base de pa amb tomàquet, botifarra, vi i cava. Després es projectarà la pel·lícula Intocable, un èxit internacional del cinema francès basat en fets reals que narra la relació que mantenen un home ric que es queda tetraplègic i el seu cuidador d'origen africà. Pel Casal és una primera experiència d'activitats d'aquest tipus i en funció de com es valori se seguirà programant cinema i berenar de manera periòdica.
Penedès en xarxa.
La música obre aquest dimarts de setembre les pantalles. I és que OT, Operación Triunfo 2025, ha tornat a Prime Video. Després de 2 anys d'absència, aquest dilluns s'ha estrenat OT 2025 amb els seus 16 concursants oficials, 2 eliminats, i la promesa d'una edició de dones. La nova edició del Talent Show va començar a Prime Video ahir amb el debut d'Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milky Way a la taula de jurat, el retorn de Míriam Rodríguez i algunes errades tècniques en aquest primer programa, en aquesta primera gala. Si us sembla, deixem que soni la música, que és qui mana a OT, i escoltem com canten, com sonen alguns dels concursants. Comencem amb Clàudia Arenas. For the last time I'm your audience, I'll take this front row seat. Baby, baby, you can go ahead and cry. Si us agrada, és Clàudia Arenas. També concursa, també disputa aquest premi. Crespo, que cantava així el merengue. Una altra de les concursants, dona, és Lucía Casani, que cantava Maldita Primavera. I Quique canta Inevitable. Són quatre dels 16 concursants oficials d'aquesta OT 2025 que ha començat a caminar amb una gala zero aquest dilluns a Prime Video. I seguim amb les pantalles perquè Ràdio Televisió Espanyola Catalunya ha anunciat l'estrena del nou canal 2CAT. N'hem estat parlant aquests últims mesos, però finalment té data. Més tard del que s'havia dit inicialment, es parlava de la diada. La data oficial és 13 d'octubre. La Corporació Pública Espanyola torna a utilitzar la marca 2CAT per referir-se al nou canal en català, tot i el malestar que aquest nom va generar l'abril passat a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per la seva semblança amb 3CAT. Ara per ara, des de Ràdio Televisió Espanyola, no han confirmat la grella completa d'aquest nou canal en llengua catalana, que recordem no emetrà el 100% en aquest idioma des dels inicis, sinó que ho farà de manera progressiva, però sí que han confirmat els programes que han començat la temporada regular aquest 11 de setembre. Per exemple, el Cafè d'Idees, de la Gemma Nierga, que de fet enceta la sisena temporada, l'Altaveu, amb Danae Boronat, el Vespre, amb Rubén Urdiales, i els espais del cap de setmana, com Punts de Vista, amb Tània Sàrries, o els programes Noms Propis i de Carrer. Quan a nous projectes ha transcendit que Jordi Basté i Ràdio Televisió Espanyola estan en negociacions per un nou programa, que sortiria el 2CAT, i el que sí està pràcticament tancat, queden quatre serrells, explicava ahir Laura Fa, és que les Mamarachi tindran programa al nou 2CAT. I a la nostra demà s'estrena el nou 3CAT Info, nou plató, logos, grafismes i presentadors. Aquest dimecres, 17 de setembre, 3CAT estrena un nou model d'informatius, el projecte més ambiciós i transformador d'aquests últims anys, que neix, diuen, amb l'objectiu d'arribar a nous públics, adaptar-se a les necessitats de la ciutadania i aconseguir que entenguem millor el món que ens envolta. Com us explicàvem la setmana passada, una de les transformacions més visibles és la renovació dels telenotícies, que arriba demà dimecres, amb nous presentadors, estructura i identitat. Amb 3CAT Info també arriba una renovació completa dels canals digitals. El nou web 3catinfo.cat, amb un portal més visual, intuïtiu i optimitzat per a mòbil. La nova app mòbil i nous formats, el podcast, el butlletí i els canals directes amb l'audiència. D'altra banda, el president de Ràdio Televisió Espanyola proposa avui retirar d'Eurovision, retirar Espanya d'Eurovision, si Israel hi participa. L'ens públic segueix la línia del govern i se suma a la pressió internacional contra Israel per la seva ofensiva a Gaza enmig d'un clima de protestes socials. Ja ho han fet altres països com Irlanda, Eslovènia, Islàndia i els Països Baixos. I al Pantalles no poden faltar les sèries i aquesta setmana ha començat amb la gala dels Emmy 2025. El nostre expert, el Carles Gala, s'incorpora ara per fer-nos 5 cèntims. Carles, bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Bé, no sé si vas matinar per veure aquesta gala que tenia lloc la matinada
no,
de diumenge
no,
i dilluns
no, no,
o t'ho
no,
vas
no.
estalviar?
I m'ho vaig estalviar i, de fet, al matí sí que ràpidament vaig veure conclusions i com havia anat tot plegat en aquesta gala, però sí que és veritat que no, que veure-ho en directe... De moment encara no arribem aquí.
El resum o les que ho han patat, quines són? Sembla que hem perdut aquesta connexió. Doncs el resum és aquest, que The Pitt i The Studio són les sèries que han triomfat en aquests Emmy 2025. Severance és la sèrie amb més nominacions, però ha estat la gran derrotada de la nit, i Adolescence ha arrasat entre les minissèries. Anem a pams amb aquest palmarès. Emmy 2025, a la millor sèrie còmica per The Studio, d'Apple TV+, que en total va obtenir 4 guardons, incloent el de Seth Rogen com a millor actor principal per a una sèrie còmica. Rogen també es va emportar el reconeixement per millor direcció i millor guió, aquest darrer compartit amb els altres guionistes de la sèrie. The Studio és una sàtira sobre el dia a dia en una productora televisiva, mostrant amb humor àcid les tensions entre creativitat, egos i decisions empresarials. El seu to irreverent i autocrític converteix la pròpia indústria en objecte de comèdia, en línia amb el segell característic de Rogen i el seu equip.
Dirigir Continental es el trabajo de mis sueños.
Y que conste que me siento como un privilegiado por ser una de las personas que elige qué películas se harán y cuáles no. Es un sueño. Y me metí en este mundo porque me encantan las pelis, pero... Pero mi miedo es que ahora... mi trabajo sea destrozarlas.
Este trabajo te tritura.
Las películas de prestigio y los mega taquillazos no tienen por qué ser excluyentes. Podemos hacer ambas y las haremos.
Vale. ¿Quieres obras maestras y que te den miles de millones? Pues ¿sabes qué? Eso no pasa en la vida. Y vas a joderla intentando cambiarlo.
L'èxit més gran de The Studio és haver convertit en fenomen popular una sàtira sobre la pròpia indústria televisiva. A més, amb aquest premi, Apple TV Plus va aconseguir el seu primer Emmy a la categoria de comèdia, consolidant la seva presència a la batalla de l'streaming. La gran guanyadora en drama va ser The Pitt, una sèrie mèdica estrenada per la plataforma Max, que es va imposar a títols de gran pes com Severance o The Last of Us. El seu triomf representa el reconeixement al gènere mèdic a la tele amb històries que van més enllà del que és clínic. La sèrie està ambientada en un hospital d'emergències a Pittsburgh i destaca pel seu plantejament en temps real. Cada temporada cobreix un torn de 15 hores a urgències, mentre que cada episodi retrata aproximadament una hora d'aquest torn. Aquesta estructura permet explorar l'atenció extrema de la medicina d'emergències i l'impacte emocional que viuen metges, residents i personal sanitari.
Morning, Jack.
What are you doing here?
Working. And if you jump on my shift, that's just rude, man.
Hope I'm never one of your patients.
Makes two of us, my friend. Hey, D, what's a good word?
We're fucked. 52 in the waiting room, and it's not even 7.
We're always working the shift, by the way. Cut him a little slack today. It's the anniversary of Dr. Adamson's death.
Who left this mess.
I feel like a little challenge every now and then.
I tancant palmarès Adolescència de Netflix s'ha endut l'Emmy a millor minissèrie. Aquest drama psicològic, que ha estat aclamat com el més proper a la perfecció televisiva en dècades, es van portar 6 reconeixements, incloent-hi el rebut per Owen Cooper, que amb 15 anys s'ha convertit en l'actor més jove a guanyar un Emmy. Per la seva part, Stephen Graham, protagonista i un dels creadors d'aquesta sèrie, es van portar 2 premis, el de millor actor principal i de millor guió per a una minissèrie, aquest últim compartit amb Jack Thorne. La minissèrie, dirigida per Philip Barantini i escrita per Stephen Graham i Jack Thorne, dos noms reconeguts per la seva capacitat per retratar realitats socials amb sensibilitat i força dramàtica. La producció se centra en la vida d'adolescents atrapats en entorns violents i gairebé sense oportunitats, mostrant com la manca de suport i de recursos pot marcar el futur de tota una generació, amb un estil cru, realista i sense concessions.
¡Policía armada!
¿Qué pasa?
¡Al suelo!
¡Pedro!
¿Qué están buscando? ¡Cometen un grave error!
¡Papá!
¡Si es solo un crío, por favor!
¡Yo no he hecho nada, papá!
Es un buen chico.
Jamie, escúchalo atentamente.
¡Qué está pasando!
Y empezaré preguntándote.
¿Conoces a una chica llamada Katie Leonard?
En conclusió, diuen els crítics que aquests Emmy 2025 confirmen que la televisió continua sent un mirall privilegiat de la societat. Carles, l'hem recuperat, no sé si estàs d'acord, són 3 bones sèries.
Sí, jo la veritat és que no les he vist totes, eh? I la que més he vist és la de l'Estudio, d'Apple TV+, entretinguda, divertida, i les altres dues la veritat és que no les he vistes. El de Pitt amb el tema mèdic, jo no segueixo gaire les sèries mèdiques, i Adolescència la veritat és que tampoc l'he vista, et sembla que tu sí que la vas veure.
Jo vaig veure Adolescència, sí, em va impactar, eh? Penso que si tens fills adolescents s'ha de veure sí o sí.
Déu-n'hi-do. Sí. I d'Estudio, doncs, us diré que sí que la vaig estar veient alguns capítols, però tampoc no em va semblar. Vull dir, està bé, però no és una d'aquelles sèries, diguem-ne, que em va enganxar.
Són 3 sèries i 3 estils molt diferents que, segons els Emmy, són bones, són potents, tenen aquesta força per emocionar, per entretenir, i en el cas de Adolescents, potser també per transformar, o si més no, per fer-te reflexionar, això sí.
Aquí sí que la sèrie que va sortir perjudicada és Severance.
Sí, i tant.
Aquesta sèrie que tenia no sé quantes nominacions, no sé si 20 i alguna cosa nominacions, i que realment doncs, no se'n van portar cap dels premis importants, i és aquesta sèrie en el que és com una distopia, no? És com que hi ha els treballadors d'unes empreses signen l'acord de que poden no recordar què passa en la seva vida privada quan estan treballant, i al revés, que quan estan en la seva vida privada no recorden res de la feina i realment doncs, ens posen en una situació molt distòpica i molt estranya, tot plegat. Una sèrie que ha tingut moltes nominacions, però finalment no ha guanyat.
Quedeu-vos amb aquests 3 títols, amb aquestes 3 sèries i aquests 3 estils, de Pitt, d'Estudio i Adolescents. I quan a les estrenes de la setmana... Avui què destaques?
Sí, no anem gaire carregats d'estrenes interessants, per això també avui parlem d'una temporada, de la quarta temporada, però, per exemple, avui s'estrena HBO Max una sèrie portuguesa que s'anomena El Grito. Aquesta és una sèrie en la que Vitória Neves, que és una dona forta i una professora dedicada, sempre centrada a resoldre els problemes dels alumnes i companys, encara que això signifiqui deixar de banda la seva vida personal i l'equilibri familiar, i els que pateixen més són en Pedro, que és el seu fill adolescent, i el Salvador, que és el seu marit, i Sofia Neves, que interpreta Sara Martos, doncs, germana de Victòria, artista visual, que viu a Londres, està inaugurant la seva primera gran exposició quan rep la notícia del suïcidi de Victòria, i angoixada, Sofia torna cap a Portugal per seguir els passos de la seva germana en els seus últims mesos, i comprendre per què va arribar a treure's la vida. Per tant, aquesta sèrie dramàtica, que també s'estrena avui, com dèiem, HBO Max.
I aquest dimecres, una perla a Apple TV+.
Sí, jo ja feia temps que esperava, a més, jo crec que fa un parell d'anys o així, o si no més.
Dos, sí.
Dos, oi? Ja fa temps. Doncs arriba la quarta temporada i arriba demà dimecres de The Morning Show. És aquesta sèrie que protagonitza Jennifer Aniston, que és una cadena de televisió en el que doncs, elles són els responsables dels programes matinals i també doncs, són les cares més importants i més visibles d'aquesta cadena de televisió. I arriba doncs, després d'haver passat per diverses aventures i sortides i entrades dels programes principals de la cadena, doncs arriba una quarta temporada que comença la primavera del 2024, gairebé dos anys després dels successos de la tercera temporada, i amb la fusió de dues cadenes, la UBA més la NBN, que són cadenes, diguem-ne, fictícies i que són els que vam poder veure en la tercera temporada, doncs la redacció del programa ha de bregar amb una nova responsabilitat, motius ocults i també la naturalesa d'esquivar la veritat en uns Estats Units polaritzats. Per tant, diguem-ne que han de lluitar contra les deepfakes, teories de la conspiració, encobriments corporatius i no saben ben bé ni en qui confiar ni saben ben bé què és el que és real i el que no. Per tant, veurem aquesta sèrie amb diguem-ne, un debat periodístic molt real, molt actual i que doncs, aquesta sèrie el dibuixarà, veurem com, però el dibuixarà a partir de dimecres en aquesta quarta temporada de Morning Show a Apple TV+.
Creo en las segundas oportunidades. Puede que sea una oportunidad para arreglar las cosas. Empezamos de nuevo. Nueva empresa. Nueva cultura.
Com dèiem, potser el problema és que fa dos anys de l'última temporada i als espectadors els costarà recordar-se de què havia passat, però no arriba en millor moment tenint en compte el clima de crispació que es viu.
De fet, estava explicant-vos l'argument i pensava, crec que haig de veure els dos últims capítols de la tercera temporada per posar-me en situació i així poder-la agafar en la quarta temporada.
Tens dues recomanacions per dijous, també.
Sí, estrenes dijous a Netflix, una sèrie que s'anomena Platónico, Hotel Blue Moon, una sèrie turca d'aquestes telenovel·les que últimament estem acostumats a veure, i sona així.
Gulten actas. Soy la hija mayor de Nezahat.
Mamá, soy horrible.
No tengo ni labios. Mira.
La cara está perfecta. Solo te haremos unos pequeños y discretos retoques.
Una comèdia romàntica amb un humor molt especial que recull situacions absurdes de la vida quotidiana i que té com a protagonista l'atractiu i aclamat actor turc Kerem Bursin.
I després també una altra estrena. Sí, no el conec, no tinc el ple. I després també una altra estrena per dijous que s'anomena Black Rabbit. Estem parlant de també una sèrie en el que el propietari d'un restaurant de moda doncs es veu arrossegat al Hampa novaiorquès quan el seu germà, un imant per als problemes doncs torna a la ciutat amb forces problemes i gent que l'està perseguint per diversos delictes o altres històries. Jason Bateman i Jude Law són els protagonistes d'aquesta sèrie que, com dèiem, també arriba dijous a Netflix, Black Rabbit.
Hermano, tenía que habértelo contado, lo sé. Me dijiste que lo habías saldado. Estaba seguro de que podría pagar a esos tíos. ¿Cuánto les debes, Vince? Mucha pasta.
És Jude Law, que ara es fica a la pell d'un home que ha de bregar amb el seu germà problemàtic, que, per cert, interpreta de forma brillant, diuen Jason Bateman. I l'última recomanació per divendres.
Doncs sí, aquesta és una sèrie que estrena a Netflix, una sèrie que és espanyola, i parlem de El Refugio Atómico en un búnquer luxós, doncs, dissenyat per resistir qualsevol catàstrofe inimaginable. Un grup de multimilionaris es veuen forçats a conviure després de tancar-se davant de l'amenaça d'un conflicte global sense precedents. I Quimera Underground Park esdevindrà així un escenari claustrofòbic per dues famílies marcades per una ferida del passat. Aïllats sota terra i sense possibilitat d'escapar-se, donen curs a unes personalitats carregades d'àcid sulfíric, també destapant els seus secrets més inconfessables. Però tot això també sorgeixen les aliances més inesperades en aquesta sèrie, que jo crec que és espanyola, però ara no tinc dubtes.
Sí, els seus creadors són Àlex Pina i Esther Martínez i diuen que té una mica d'altres fórmules que han funcionat molt bé a Netflix, El Juego del Calamar, En el Hoyo, Black Mirror i Casa de Papel, que és d'aquests mateixos creadors. Per tant,
perfecte.
Han buscat la fórmula de l'èxit així una mica matemàtica.
perquè ja vaig veure el tràiler, que sí que és un tràiler amb actors espanyols, però al llegir l'argument no em semblava gaire espanyola, però doncs així sentim-ho i així ho comentem.
Anem molt malament de temps, Carles, doncs... ho deixem aquí, si et sembla.
Perfecte.
Una abraçada, Lleida. Adéu. Adéu. Ens queden 3 minutets i són tots per la Lourdes i la seva història.
Doncs aniré a corre-cuita. Us presento que hi ha un restaurant que té un menú sol exclusivament d'aigües minerals. Es tracta d'un restaurant inclòs a la guia Michelin en el nord d'Anglaterra, que ha llançat un menú de begudes compost únicament per aigües embotellades. La proposta busca atreure comensals que no consumeixen alcohol o que prefereixen opcions més saludables. El local d'estil francès ja comptava amb una carta de gairebé 140 varietats de vi i ara suma una oferta poc comuna en la gastronomia britànica. La idea va sorgir fa 3 anys quan el sommelier d'aigua Dauren Binder, proveïdor de la marca Crack Springwater, va presentar aquesta proposta als fundadors del restaurant. Els preus varien entre 5 lliures, $6.8, per una ampolla gran de crack i 19 lliures, uns $26, per la marca portuguesa Palace of Digago. La pregunta és, vosaltres hi aniríeu?
A beure aigua.
Sí. I a preu...
important.
Interessant,
has de rascar la butxaca.
Molt.
I menges, no? El que passa és que ho acompanyes amb aigua.
Sí.
Sí, per què no? I els abstemis, els que no beuen alcohol?
Sí.
Per què no?
A mi, jo crec que... A veure, jo seria el seu públic objectiu, però crec que 19 llibres, que serien $26... No sé si els pagaria per una ampolla d'aigua, eh?
Clar, el que no tenim és paladar per trobar aquestes diferències, no?, entre una aigua i l'altra i...
Ni paladar ni butxaca, sí. Crec.
I admetre si realment paga la pena pagar-ho, que segurament sí. Però clar, la cosa és no si aniríem, si realment existeix el restaurant i podem anar,
exacte,
no?, amb aquesta carta d'aigües exclusiva.
Exacte.
Jo diré que sí, perquè hi ha gent per tot.
És certa, sí. I si voleu veure aigües especials i una mica cares, ja sabeu, cap a Anglaterra que hem d'anar.
Gràcies, Lourdes, que tinguis un bon final de dimarts.
Adéu.
Adéu, fins demà. Podeu recuperar qualsevol dels continguts d'aquest dimarts 16 de setembre, d'aquestes 3 hores, al podcast de Ràdio Televisió Vilafranca, i demà ens retrobem amb més continguts de 9 a 12. Adéu-siau.
Penedès en xarxa.